Queden ja 31 dies per posar les paperetes a les urnes a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Continuem amb la roda d'entrevistes als alcaldables de l'Ametlla de Mar. Recordem que aquestes entrevistes les podeu escoltar per la ràdio i també les podreu veure en imatge al YouTube de la Cala, Ràdio. Avui és el torn del PP de l'Ametlla de Mar. Tenim el seu candidat i alcaldable, Adrià Figueres. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Comencem fent una breu presentació de vostè, una mica explicar l'experiència que té i també el vincle, no?, que té amb el municipi.
Bé, jo em dic Adrià Figueres Bargalló, soc nascut aquí a l'Ametlla de Mar i la major part de la meva vida ha transcorregut aquí, al poble. He treballat fora en diferents llocs, vaig treballar a Central Nuclear, a algun lloc més, Central també de Vandellòs, però gairebé sempre he estat aquí treballant a l'Ametlla, pues, donant classes o en el tema immobiliari. Per tant, la meva vinculació amb el poble, per diferents raons, ha sigut intensa.
Quin és el context del partit del PP aquí a la Cala?
El Partit Popular ho estem atravessant una època difícil. La conjuntura que dona a Catalunya el pertany al Partit Popular, doncs aquí no ha sigut algo aliè, sinó que hem estat uns anys en una situació d'impàs. El partit, després d'haver tingut una majoria absoluta aquí a l'Ametlla de Mar, a la legislatura 95-99, després d'haver estat governant també en coalició a l'època 91-92, doncs vam atravessar una època convulsa, uns temps on l'anàlisi seria potser no avui el més adequat, les raons per les quals el Partit Popular ha passat de tindre majoria absoluta i tindre alcalde a no tindre representació, però això és passat, i el passat no pot determinar el futur. Hem de passar pàgina, que cadascú tragui les seues conclusions, i en aquest cas la meva missió és que el partit torni a ocupar el lloc que crec que li pertany, i per això hem fet aquesta candidatura com a un pas inicial de moment per poder tindre una representació correcta a l'Ajuntament, matisable, evidentment, que vol dir correcció, i després que de cara al futur el Partit Popular ja es pugui implantar o reimplantar a un poble com la Cala, on no seria rebut que un partit que aspira a governar a l'estat espanyol doncs no tingui representació a l'Ametlla de Mar.
Quin balanç fa el Partit Popular d'aquests últims 4 anys, d'aquest últim mandat? Quina nota li posa a l'acció de govern?
Crec que no seria ètic per part meva, no havent estat a l'Ajuntament, que pugui donar una puntuació a l'equip de govern. Perquè seria una postura potser massa fàcil, massa subjectiva, i crec que aquest no és el camí. Com a ciutadà, com a simple ciutadà, crec que ha sigut una tasca incompleta, perquè un equip de govern que té majoria absoluta hauria de tindre les eines per fer un desenvolupament que crec que no s'ha fet. Però, a la vegada, comprenc perfectament les dificultats que es tenen quan es governa, comprenc perfectament que la situació econòmica no ha sigut la més adequada, per tant, si em permet, no faré una valoració exhaustiva, ni molt menys una puntuació, i en tot cas dient que simplement que és una tasca molt millorable.
Descrigui'ns una mica la seva candidatura per a aquestes pròximes eleccions.
Bé, un dels problemes que hem tingut ha sigut la confecció de la llista, perquè no només naltros, sinó que la majoria de les candidatures doncs no ho ha tingut fàcil a l'hora de confeccionar la llista. Naltros, evidentment, no hem sigut l'excepció, però estic molt satisfet de la gent que està dins de la llista, gent que ha estat o ja està molt implicada. Algunes sobretot m'han sorprès la seva capacitat. Estic parlant, per exemple, de la número 2, de la Bibi, del número 3, de l'Àngel, tots, però concretament aquests dos, pues, crec que tenen una projecció molt important. I d'aquí poc temps ja veurem com el Partit Popular tindrà dins d'esta candidatura local gent que podrà dur a terme una tasca important. Nosaltres també és cert, no hi ha cap amagau, que hem completat la llista amb gent de fora de l'Ametlla, gent de Deltebre, gent del partit, que jo coneixo, pues, en profunditat, molt vinculats a l'Ametlla també per diferents raons, però el bàsic d'aquesta candidatura és que és un projecte de poble, un projecte per la Cala, i on per damunt de les sigles, per damunt de qualsevol consideració política, està el fet de voler treballar per aquest poble i per ficar a la Cala al lloc que nosaltres considerem que ha d'estar.
Com definiria més concretament aquest equip de persones que configura la llista electoral?
Avui en dia hi ha una paraula que potser és la més adequada, la transversalitat. Gent independenta, gent que no ha estat mai en política, gent que té inquietuds i on el bàsic no és el pertany a un partit polític, sinó el fet de ser del poble, el ser de la Cala. Si aquestes inquietuds que han estat X anys amagades per diferents raons o que no s'han pogut desenvolupar, doncs ara se pot fer, penso que això podem aportar entre tots la nostra gra de sorra per a millorar el poble. Llavors aquí hi ha aquesta simbiosi entre la gent del partit, com jo, que fa molts anys que estic al Partit Popular i evidentment doncs, tinc unes vinculacions fortes en el partit, i gent que no, i gent que és independenta i que té a la millor fins i tot posicions ideològiques diferents. Però clar, estem parlant d'unes eleccions municipals i aquí hem de tindre molt clar que l'objectiu és la Cala. Aquí no hi ha un partit polític. Un partit polític és necessari? Claro que sí, perquè un partit polític té que ser l'instrument que els ciutadans han d'emplear quan ens fa falta, no al revés. Les persones no han d'estar al servei del partit, sinó que el partit ha d'estar al servei de les persones. I més quan són partits d'àmbit estatal o amb una forta implantació europea. En aquest cas, el Partit Popular, que aspira a governar l'estat espanyol, que és el principal grup al Parlament Europeu, home, algo tindrà que dir si nosaltres tenim responsabilitats de govern a l'hora de poder ajudar en accions concretes al nostre poble. Aquesta és la tasca que té un partit. A vegades això se malinterpreta, és dir, home, és que tu ets un home de partit i llavors estàs baix les ordres del partit. No és el meu cas. I crec que no és el cas que ha de ser de la majoria dels polítics locals. Nosaltres tenim unes necessitats i quan el poble té unes necessitats, s'hi convé. Hi ha que treballar de manera conjunta totes les forces polítiques, però hi ha que donar prioritat al poble de la Cala. Perquè si no, hi ha altres eleccions. Pots presentar-te al Parlament de Catalunya, al Congrés o al Senat a l'Estat espanyol, al Parlament Europeu, però aquí estàs parlant del poble. I el tema local és bàsicament, jo diria que primordialment, les necessitats d'un poble. Si això ho tenim clar, crec que serà algo molt positiu per a tots.
Repassem ara els punts del programa electoral que proposa el Partit Popular.
El nostre programa estarà basat, i valgui la redundància, en un programa pel desenvolupament de l'Ametlla de Mar, a través del que nosaltres anomenem un Pla Estratègic Integral 2023-2031. Pensem que fan falta dos legislatures per marcar el futur d'un poble. Un pla estratègic no és una cosa que inventem ara, és una cosa que ja està desenvolupat a molts llocs, precisament no fa molt. Les Nacions Unides va fer un programa pel desenvolupament humà. És un altre context, per aquí se parla pues, dels efectes del canvi climàtic, de la combinació del desenvolupament humà, dels efectes de la pèrdua de la diversitat, però hi ha plans estratègics específics a llocs determinats. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va fer ara un pla estratègic del turisme al període 2016-2020, l'Ajuntament de Madrid està fent ara un pla estratègic per obres públiques del període 2023-2027, l'Ajuntament de Reynosa-Santander està també fent un pla estratègic integral, és a dir, tot això està descobert. Se tracta de que poguéssim aplicar en aquest poble unes mesures que marquin el futur del poble. Després parlarem en temes concrets. No? Uh-huh. I qui ha de marcar aquestes mesures? Els polítics i els tècnics, en aquest ordre. Primer els polítics. Per què? Perquè el polític és elegit precisament per intentar trobar solucions als problemes que té una societat. I com que el polític normalment no som experts en tot, hem de buscar uns tècnics, però les directrius les han de marcar els polítics. Si això no és així, ens podem trobar amb una societat massa tecnificada, amb una societat d'àmbit massa funcionarial, llavors hem de buscar aquesta conjunció polític-tècnic. Però aquest pla estratègic que nosaltres proposarem, o que estem proposant, no és un pla estratègic monolític de la nostra candidatura. Nosaltres crec que això ho hem de fer entre totes les forces polítiques. Nosaltres proposarem, quan entréssim a l'Ajuntament, unes reunions, les que facin falta, perquè tots els representants polítics de l'Ajuntament poguéssim aportar les directrius bàsiques a seguir per al poble durant els propers 8 anys. Evidentment, si alguna força política que creu oportú no integràs, doncs està al seu dret. Però nosaltres invitarem a fer-ho tots. Perquè no seria de rebut el marcar el futur d'una localitat simplement amb una força política. A partir d'aquí, si això som capaços de fer-ho, aquestes directrius bàsiques que després se poden complementar, que després se poden fins i tot canviar, ja tindrà un camí que marcarà aquest futur del poble. I com se marca això? Home, això es marca primerament fent un anàlisi de l'entorn, és a dir, pobles del nostre entorn, com han evolucionat. Aquesta evolució va acompanyada d'una comparació de resultats. Imaginem-nos que un poble X que està a prop d'aquí, que fa 20 anys tenia unes places, estic fent exemples, places hoteleres X, quantes n'hi té ara? Com ha evolucionat aquestes poblacions que són properes a nosaltres? A la vegada, poblacions similars que no són properes a nosaltres, és a dir, poblacions de costa, poblacions turístiques, com han evolucionat, imaginem-nos el cas de Peníscola, el cas de Palomós, poblacions que tenen moltes similituds, com estaven i com estan. Una vegada fet aquests anàlisis, s'han de definir objectius, és a dir, quin és l'objectiu que té el poble, on anem, què esperem, què volem. Una vegada aquestes definicions d'objectius estan fetes, evidentment, la següent fase és executar aquestes accions i s'acaba el pla estratègic en l'anàlisi de la valoració d'aquestes actuacions que s'han executat. Tot plegat marca les directrius del futur de la Cala. I directrius en què? En tot. Comencem, per exemple, en urbanisme. A vegades fiquem sempre, no sé si és l'excusa, però almenys sí, la valoració diu, escolta, és que això no depèn de l'Ajuntament. Tu fas un POM i dius, home, això ho ha d'aprovar la Comissió d'Urbanisme de Terres de l'Ebre o la Generalitat. Perfecte, però qui fa? Qui fa les lleis? Qui fa els decrets? Ho fan els polítics, avalats pels tècnics, però, clar, si tu tens una incident, si tu tens una representació important al Parlament de Catalunya o a l'Estat o al Parlament Europeu, dius, home, per què s'ha fet el decret legislatiu 1/2010, que és el desenvolupament del text reforç de la Llei d'Urbanisme de Catalunya? O sigui, per què diuen que una parcel·la urbana pues, té que tindre 800 metres o 3.000 metres o 400 metres? Home, anem a analitzar-ho. O sigui, estos polítics que tenen capacitat de decisió i, evidentment, d'execució i d'aprovació, prèviament han de saber les necessitats d'un poble. No és el mateix el cas de l'Ametlla que el cas de l'Ampolla o el cas de Rasquera. Llavors, el polític crec jo que hem d'incidir pels nostres representants que estan a altres esferes a que les lleis o el desenvolupament a través dels decrets se facin segons les necessitats de les poblacions. No podem fer lleis generals que a la millor a un poble són molt, molt coherentes però a un altre no. O parlem del comerç, és a dir, la llei del comerç de Catalunya, la llei 18/2017 de comerç, serveis i fires, està molt bé, però per què marquem que per fer una superfície comercial de 1.000 metres quadrats ens fa falta aquests condicionaments i primer 500 aquests altres? A la millor nosaltres aquí a l'Ametlla necessitem uns altres tipus de paràmetres. En això què vull dir? El que comentàvem al principi, no? La necessitat que els partits polítics, els representants, tinguin en compte les necessitats d'una població. Parlem d'urbanisme, parlem de comerç, parlem de cultura... O sigui, qualsevol àmbit necessita sempre que canviéssim una miqueta la dinàmica. Aquesta dinàmica piramidal, de dalt a baix, on tu tens que complir la normativa, crec que t'hi ha de donar un canvi d'enfoc. Hem de començar per baix. Si realment els ajuntaments som els nuclis primaris de la convivència d'una societat, s'ha de demostrar. I com s'ha de demostrar? A la incidència que han de tindre els ajuntaments. Avui en dia hi ha prou recursos a les diferents administracions perquè s'ampliï, no que es perdi, sinó que s'ampliï el temps necessari per adaptar les normatives a les necessitats de cada població. La Cala és un poble especial. Ni millor ni pitjor. És un poble especial per la seva situació geogràfica, començament o acabament de les Terres de l'Ebre, costa amb una mica d'interior, amb un futur molt incert en el tema de pesquer, que després en parlarem, en el tema turístic, i per tant hem de treballar tots plegats per donar-li un enfoc coherent. No podem fer només la política del dia a dia, per això està el pla estratègic. La política de la gestió del dia a dia se pot fer a les cases particulars i en empreses petites, però en un poble com la Cala, no? Un poble com la Cala, que l'any 95 tenia 3.500 habitants, 4.000, que ara que en té més de 7.000 habitants, però home, hem de marcar ja unes directrius bàsiques que tinguéssim una definició concreta d'on anem. Si no ens quedarem aturats, sempre serem un poble amb possibilitats. I este poble amb possibilitats té que passar a ser un poble de realitat. I ho hem de fer tots. Governi qui governi. Però tots que tinguéssim representació a l'Ajuntament hem de col·laborar en la mesura de lo possible perquè aquesta tasca sigui en comú. I ens hem d'oblidar de fer una estricta política de partit. Les polítiques de partit en un poble sempre acaben malament perquè produeixen situacions de falta d'una bona convivència social i perquè, sobretot, no són pràctiques. Cadascú podem tindre les nostres idees, les hem de tindre, això és la democràcia, però estem parlant de coses concretes. El poble de la Cala és un poble que mereix tindre un camí que, baix la meva modesta opinió, en aquests moments no té. I tot això va enfocat també dins del context territorial. Fixem-nos que acabava de dir que nosaltres som el començament o l'acabament, depèn d'on vinguis, de les Terres de l'Ebre. Crec que això és bàsic per nosaltres, que ser el motor de Terres de l'Ebre. I això no ho dic en un sentit ni supremacista ni excloent de cara a ningú. Però les nostres similituds estan d'aquí fins a Alcanar, no estan d'aquí fins a Tarragona. Per què? Pues per raons històriques, per raons socials. Llavors, aquestes Terres de l'Ebre que hi ha nosaltres a l'any 95 van començar a treballar a nivell turístic, crec que ho hem de continuar fent i impulsar-ho. És molt necessari tindre aquesta visió de territori. Aquesta visió de territori significa que cada població ha d'aportar el que realment sigui capaç de fer i, sobretot, nosaltres tenim l'avantatge. Si estiguéssim en un altre poble, doncs no seria així, però tenim, gràcies a Déu, l'avantatge que estem en un lloc privilegiat. Una costa increïble, la gent li encanta quan ve aquí de vacances o a comprar una propietat o a estar un cap de setmana, i això ho hem d'aprofitar. Sí que porta unes connotacions que a vegades són difícils de mantenir, com és, per exemple, el tema del manteniment de les urbanitzacions. Moltes urbanitzacions, per tant, molts quilòmetres de manteniment, per tant, molt personal que és necessari per conservar les infraestructures, però aquesta dualitat d'efectes possiblement negatius crec que estan suplantades per les avantatges que això ens pot comportar. I, com acabava de dir, el tema territorial és algo que pot ser bàsic pel futur de la Cala. Imaginem-nos aquí el context que hi ha tota la costa, l'Amella, el que té la costa del Perelló, l'Ampolla. Hi ha moltes actuacions que s'han de fer conjuntament. Els petits reinos de taifes, això han passat a la història. Hi ha coses que s'han de fer de manera consensuada, de manera comunal, de manera intralocal, no únicament a nivell de poble. Perquè al final això determina un futur d'un territori on tu, poble, ets part important d'aquest benefici. I al mateix temps, això ha creat durant molts anys unes discrepàncies i fins i tot unes diferències que han arribat a la situació que estem. Imaginem-nos el cas de, que no és una crítica, és un fet, no? El cas de la zona de Vilaseca-Salou. Tens PortAventura, que per cert, al seu moment se va plantejar que es podia ficar aquí a l'Amella, tens PortAventura, com dia, tens el Parc Ferrari, tens tots els aquàriums que han allí, tens camps de golf, aquí no tenim res. Aquí tu ara vols fer un camp de golf a tota la zona de Terres de l'Ebre i tindràs tots els problemes habidos i por haver que al final no podràs fer-ho. No tens cap parc temàtic, els hotels que tenim són hotels limitats, no hi ha prou places hoteleres, els càmpings són els càmpings que hi ha, no hi ha prou places de càmping i, com podem veure doncs, de les vacances de Setmana Santa o a l'estiu, doncs això està ple de gent, és a dir, la gent li encanta, però clar, hem de crear aquestes infraestructures. Això ho hem de millorar-ho. Això comporta fets complementaris, com per exemple estem passant d'un tema a l'altre perquè crec que va tot lligat, no?
Sí.
Per exemple, el tema de la estacionalitat turística. És a dir, com és possible que a la Cala tinguéssim un mes i mig d'estiu? És a dir, de vacances. Què comporta això? Que no pots que no hi ha inversors? És a dir, tu no pots fer un hotel on només tindràs un mes i mig el 100% d'ocupació. I per què no pots fer un hotel? Perquè l'inversor creu que no és prou rentable el fer un hotel aquí a l'Amella. Llavors, clar, tot això és el peix que es mossega la cua. Hem de facilitar l'entrada d'inversors. Estos inversors, evidentment, mos donaran uns diners a guanyar en quant a els permisos d'obra, en quant als llocs de treball que crearan pel poble, en quant a la gent que vindrà, però, clar, com a contraprestació, tens que crear unes infraestructures paral·leles que permetin aquesta inversió. I tot això va lligat al que parlàvem al principi de la meva intervenció, els plans estratègics. És a dir, no n'hi ha prou que tu diguis, mira, anem a fer dos hotels més, vaig a fer un càmping més, molt bé, i aquests accessos, i aquesta aigua que haurà, aquest consum d'aigua, aquest manteniment que necessitaran els vials, tot això ho hem de, si no consensuar, intentar arribar a certs acords perquè sigui viable, perquè al final és un problema de financiació. I evidentment, quan parlem de grans inversions, no hem de parlar necessàriament de grans desembolsos econòmics. Per això estan les institucions. Tu pots fer obres que estiguin financiades, tu pots fer obres que el mateix inversor pues, pugui ajudar a financiar-les. És a dir, hi ha que ser una miqueta imaginatiu. No es tracta de dir, mira, va, diners damunt de la taula que no els tinc per fer la inversió. No, aneu a buscar on venen aquests diners, però l'objectiu final que és crear unes infraestructures necessàries perquè l'inversor vingui aquí. Però, cuidado, a la vegada, este canvi que ha de tindre la Cala, este nou camí de la Cala, no vol dir ni molt menys que perdéssim les nostres arrels. Si el poble de la Cala perd les arrels, el poble desapareixerà com a tal. Això no és en tot respecte a Salou, ni ho ha de ser. Nosaltres som un poble que tenim uns orígens pesquers, que el tema de la pesca després també el tocarem una miqueta, un poble que va passar de tindre els carrers sense asfaltar fins a l'any 73-74 a tindre urbanitzacions, a una de les quals, com Trescala, és les més grans que hi ha a Catalunya i fins i tot a Espanya, i llavors este canvi no s'ha fet potser sempre de la manera que es tenia que haver fet. A vegades per falta de diners, a vegades per falta d'imaginació, a vegades per les dues coses, però bueno, són coses passades. Hem de prendre una miqueta els errors del passat i intentar adaptar-nos al present i sobretot al futur. Tenim futur, però aquest futur no es pot quedar sempre en expectatives de. Tenim que materialitzar-ho. Hem de fer aquest canvi. La Cala té que canviar. Té que canviar per a bé. I valorant tot el que s'ha fet en passat, tots els ajuntaments que hem estat aquí han fet tot el que han pogut. Des de la implantació de la democràcia, tots els ajuntaments han fet el que han pogut, uns més, altres menys, amb més recursos, menys recursos, però este pas definitiu no s'ha fet. De fet, mai hi haurà un pas definitiu, sempre hi haurà coses a millorar, però sí que hi ha un salt qualitatiu que ara és el moment de fer-lo. Estem a l'any 2023 i estem en una època on hi ha molta convulsió, a tots els nivells, a nivell polític, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de situació geopolítica mundial. És a dir, hem de donar nosaltres este pas. I dic, a veure, la Cala, què és la Cala? Hòstia, la Cala és un poble molt bonic, però, clar, no puc anar a menjar un dilluns a la nit perquè tot està tancat, per exemple. O no puc llogar un pis perquè no hi ha pisos durant tot l'any, només hi ha pisos turístics. Tot això ho hem de treballar. Ho hem de treballar bé, i evidentment no serà això un lloc idíl·lic, perfecte, però sí diferent del que ha de ser ara. Perquè tenim els mecanismes, tenim els recursos. O sigui, si tu vius a l'interior, no tens aigua, no tens entorn, no tens costa, no tens res, home, tindràs el que tens, però aquí ho tens tot. Llavors, clar, si tens 14 quilòmetres de costa, si tens 66 quilòmetres quadrats de terme municipal, carai, anem a aprofitar-ho, això. Marquem unes directrius, complim la normativa que hem de complir i impulsem a fer els canvis que haguem de fer, que per això estem, els partits polítics. La suma de tot pot crear la conjuntura necessària per arribar on nosaltres volem arribar. La pregunta que em feia vostè, què volem el Partit Popular? Què volem la candidatura del Partit Popular? Canviar la Cala per bé, però en l'ajut de tots. No volem excloure ningú, no es pot excloure ningú. Això és un poble, com tots els pobles, per a tothom. Podem pensar de manera diferent, podem tindre diferents ideologies, diferents situacions econòmiques, socials, laborals, però l'objectiu és el mateix, una bona convivència, el poder viure tots plegats i respectar l'opinió i les característiques de cadascú. No és tan difícil això. Ja han passat les èpoques convulses, les èpoques dels enfrontaments, les èpoques on no et saludaves al carrer perquè eren de diferent partit polític. Per l'amor de Déu, aprenem de la història. Si no aprenem de la història és que som ignorants. I nosaltres els primers som els que volem portar el nostre gra de sorra per fer este canvi.
El 2021 l'actual equip de govern, recordem que va fer, no?, un pla estratègic enfocat sobretot al turisme, a potenciar l'actiu turístic. Entenc que el que proposa el Partit Popular seria un altre tipus de pla amb diferents accions.
Sí, bueno, nosaltres aquest pla estratègic és un pla estratègic integral, no sectorial. Un pla estratègic integral abarca les diferents mesures a realitzar. Una d'elles és el turisme. El turisme, evidentment, és bàsic. El que passa és que el turisme, com li comentava vostè abans, és un tema on la simbiosi públic-privat té que anar de la mà. És a dir, l'Ajuntament no és una empresa. L'Ajuntament és un gestor. Els diners pel turisme els ha de ficar els empresaris que guanyaran diners pel turisme. L'Ajuntament ho ha de facilitar, òbviament. Però, clar, una persona que està jubilada, que té 80 anys i que cobra 800 euros al mes de pensió, no pot col·laborar per fer una promoció turística. Perquè alhora, si vostè té un restaurant o té un hotel, el benefici el traurà vostè, no el traurà el jubilat. Llavors, hem de buscar aquest equilibri. El turisme, aquí al poble, baix el meu criteri, no s'ha desenvolupat precisament per l'estacionalitat, que és un tema molt, molt important. I, com també li comentava abans, és bàsica la inversió privada. Hem de liberalitzar el context. Liberalitzar no vol dir una liberalització feroge, ni loca, ni il·lícita, òbviament. Se tracta de fer algo racional, que la gent que té calés els inverteixi, que tinguin la seguretat o la certesa o la probabilitat de traure rentabilitat i que l'Ajuntament ho faciliti. Això, a l'hora de fer promocions turístiques, l'efecte és el mateix. Si tu vas a una fira a Amsterdam o a Itàlia, doncs, home, han de col·laborar els empresaris turístics a l'hora de fer esta fira, perquè ells són els principals destinataris dels beneficis. I això és fàcil de fer. S'explica, s'escolten les opinions, les propostes, perquè al final el professional és qui més n'entén. El polític marca unes directrius, però aquestes directrius tenen que estar enmarcades baix el context de les necessitats, no al revés. El polític no pot dir, escolta, tu tens que obrir, anem a ficar exemples, tu tens que obrir de dilluns a diumenge de 12 a 2 i de 6 a 8, no. O sigui, jo tinc que escoltar els restaurants, els hotels, les seues necessitats i a partir d'aquí marcar unes directrius baix les seues necessitats. I evidentment que les necessitats del sector estiguin en consonància a les necessitats del poble.
Anem acabant, perquè ja portem 28 minuts. Comentava també la pesca, no? Un sector important i un dels motors també econòmics de la Cala.
La pesca són els nostres orígens. Parlar de l'ametlla de mar i no parlar de pesca és algo que seria imperdonable. Tenim un problema. Tenim un problema entre el que és la pesca tradicional i la pesca industrial. Un problema important. La pesca industrial té el seu camí. Han trobat un camí i felicitats per tot el benefici que ells puguin traure, per la seva rentabilitat, és bo per la Cala que hi hagin piscifactories i que hi hagin empreses que porten el nom de la Cala arreu del món. Però ens hem de volcar a la pesca tradicional. Ens hem de volcar. No és de rebut que el port de l'Ametlla cada dia tingui menys barques. És vergonyós que les expectatives a 10 anys vistes que a l'Ametlla no hagin barques ni de ras ni de la llum. I què pot fer un ajuntament? Té competències en matèria pesquera? No, no té competències. Però resulta que els representants dels ajuntaments són polítics, que els nostres partits sí que són qui decideixen la política pesquera. Sobretot a Europa, a Brussel·les, la política pesquera comunitària. I a mi em dona la impressió que aquesta gent no té prou coneixement, no dic que siguin ignorants ni molt menys, no tenen prou coneixement de la problemàtica. Hem d'incidir des de l'Ajuntament perquè sàpiguen realment quines són les necessitats del sector. I han de lluitar aferrissadament, i això no és demagogia ni fer política barata, és la realitat. Han de lluitar perquè la pesca ocupi el lloc que es mereixi i que els polítics que decideixin coneixin què és la pesca de l'arràs, què és la pesca de la llum, què és la pesca del palangre, del trasmall, i això ho han de canviar-ho. Perquè ens imaginem un poble d'aquí 10 o 15 anys sense barques al port. Això seria la destrucció dels nostres orígens. I, evidentment, tu pots tindre més o menys diners, més o menys salut, més o menys moltes coses, però, home, perdre la teva identitat, no? I dins la mesura del possible hem d'ajudar el sector pesquer. Evidentment, en el que tinguéssim competències, ajudar, per exemple, a organitzar les festes de Sant Pere, ajudar la cofradia a el que sigui necessari, però, sobretot, no oblidar que el poble de l'Ametlla va ser format per pescadors i aquesta és la nostra identitat.
Acabem molt breument amb la pregunta que faig a tots els candidats. Destaquim amb quina cosa no es permetria fallar si fos alcalde.
Si fos alcalde, no acceptaria arribar a casa a la nit i ser conscient de que no hagués pogut fer tot el que he pogut fer pel meu poble. Per mi és bàsic tindre la consciència tranquil·la i dir, carai, he fet el que he pogut per la cala i que el dia demà, quan jo ja no estigui, amb uns fills, la gent jove d'ara, dic, carai, pues, esta persona realment era un bon calero. Per mi ser calero és un fet diferencial i important i tota la vida ho ha sigut i espero que ho sigui sent, com sempre ho ha sigut.
Candidat del Partit Popular a l'Ametlla de Mar, Adrià Figueres, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.